Benvinguts de nou, teatreres i teatres sabadellencs, a la darrera edició del mes de novembre del programa de Ràdio Sabadell que us mostra l'activitat teatral de la nostra ciutat i alhora us vol entretenir. L'Amunt al Taló. L'equip que cada setmana fa possible que escolteu L'Amunt al Taló està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. Abans d'entrar amb els continguts del programa, volem fer un esment a una notícia malaurada. Fa dues setmanes ens va deixar un teatrer de la nostra ciutat, d'aquells que viuen i estimen el teatre i gaufant de la manera més generosa possible, treballant des del darrere sense estridències, però sempre sent-hi. En Vicenç Peig, plenament vinculat a la joventut de la faràndula, en la qual, entre altres papers, com a actor va destacar com a Lucifer, però, a més, en Vicenç també va treballar en el muntatge de decorats i en altres tasques darrere de l'escenari. La seva afició pel teatre la va saber transmetre intensament, perquè tots els seus fills continuen activament vinculats al món teatral de la nostra ciutat. Són les persones com ell que fan molt gran el teatre des del món associatiu. Gràcies, Vicenç, per la teva dedicació. Et trobarem a faltar. I després d'aquest recordatori, continuem presentant els continguts d'avui.
Amunt al Taló.
Començarem el programa de manera commemorativa perquè després del repàs de la cartellera teatral parlarem de l'acte de celebració dels 100 anys del Teatre Sant Vicenç i a continuació dels 40 anys de la representació al Teatre de la Faràndula del primer Jesucrist Superstar en català. I hem recollit uns quants dubtes i problemes que ens heu enviat sobre temes teatrals perquè el resolgui Godot. Però com que sembla que encara no està en disposició de fer-ho, de moment respondrà a les inquietuds el nostre expert, el Marc Soler, a la secció esperant que Godot respongui. Després escoltarem musicals. Com cada mes, la Irene Garrido ens proposa un autor musical i ens presenta les seves millors cançons a la secció de Sabadell a Broadway. I acabarem fent el salt a la ciutat de Barcelona amb l'Elvira Franc, que com cada setmana ens comentarà les obres que ha anat a veure. Tots preparats que pugem al taló radiofònic de L'Amunt al Taló.
Amunt al Taló. Passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I comencem, com sempre, el programa seient-nos a la platea indiscreta, normalment al costat del Bernat Pareja, però avui, excepcionalment, l'Eloi Garcia el substitueix, s'ha escapat dels infiltrats, tot i que tens feina perquè després ens presentes també un infiltrat.
Mira, espera.
I avui és ell qui ens ho presenta. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, molt bé. Doncs mira, l'oferta que us portem aquesta setmana és variada, vella i nova.
Molt bé, doncs endavant.
Tenim el Teatre Acadèmia de Belles Arts, una obra que ja van estrenar la setmana passada, l'obra Mordassa. La podrem veure encara els dies 1 i 2 de desembre, a les 10, el dissabte, i el dia 2, diumenge, a 6:45. Al Teatre del Sol, ja ho sabeu, que s'hi fa Joseph, els dissabtes i els diumenges, a les 6. Luces de Bohèmia també s'hi fa al Teatre del Sol, a 6:45, els diumenges. A l'Estruc hi tenim AKA, Què sóc jo, els divendres a les 9. I a l'Espai Àgora hi tenim monòlegs per commemorar el Dia Mundial contra la Sida, el dissabte a les 7. Al Teatre Arlequí hi fan Jack i la mongetera màgica i la Rínxols d'Or, el dissabte a les 6 i el diumenge a les 12. Una proposta molt, molt, molt llaminera.
Teatre de titelles.
I tant.
De l'Arlequí. Molt bé. I hi ha alguna cosa més, oi?
I tant, sembla? Home, espera't, home, ja.
Em dones peu a mi perquè ja ho expliqui.
Et deixo que t'ho expliquis perquè aquesta setmana s'hi estrena l'acte del centenari el dia 30 a les 8 al Teatre Sant Vicenç. 100 anys de teatre, Jaume, com és això?
Doncs sí, bé, ho explico jo perquè jo sóc la persona que m'he cuidat de preparar l'espectacle, aquesta mica d'acte que es farà. Doncs això, com ja hem explicat algunes vegades en el programa, el Teatre Sant Vicenç celebra 100 anys de teatre parroquial amb l'Associació de Lluïsos de la parròquia de Sant Vicenç, perquè s'ha trobat un document del diari de la revista de Sabadell d'aleshores.
Això que quedi ben apuntat.
Exacte, de la revista de Sabadell d'aleshores del 19 de març de 1918, en què hi ha el primer acte que s'ha trobat fins ara de l'Associació de Lluïsos, que és el precedent del Teatre Sant Vicenç. I se celebrarà, doncs, fent primer un repàs a aquest acte. Estarà format per una primera part que tindrà un repàs de la història del Teatre Sant Vicenç amb quatre actuacions representatives de cada una de les diferents èpoques del teatre. Després es presentarà, atenció, una auca que explicarà la història del, una auca de manera, diguem-ne, lúdica, explicarà la història del Teatre Sant Vicenç, i finalment s'acabarà doncs, amb la projecció d'un vídeo on hi ha diferents testimonis de persones de les diferents generacions que han passat durant d'aquests 100 anys del Teatre Sant Vicenç. Vull dir que aquest serà l'acte que es farà a les 8 del vespre al Teatre Sant Vicenç per celebrar aquests 100 anys.
Déu-n'hi-do quina proposta, per celebrar això. Deixa'm fer-te una pregunta, potser fora de lloc, però escolta, en quina posició llavors col·loca el Teatre Sant Vicenç d'antiguitat?
Ui, dels grups de teatre actuals seria el més antic.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Començo a veure clar. Estic convençut que el que penso tot és ja veritat. Si vols despullarem l'home del seu entorn i voràs, tan sols queda el seu nom. Jesús! Penses a pensar que ets un Déu de veritat, un home superior, una divinitat...
El Jesucristo Superstar català estrenado a lo pirata. Amb aquest titular, el Periódico de Catalunya del dia 12 de desembre de 1978 encapçalava l'article que explicava la representació al Teatre de la Faràndula de l'òpera rock Jesucrist Superstar que ara acabem de sentir. Recordem que aquest musical va ser creat per Andrew Lloyd Webber i Tim Rice l'any 1971 i que, malgrat les polèmiques inicials, la seva intensitat i riquesa fan que es tracti d'una de les grans obres de teatre musical i que no s'hagi deixat de representar a teatres de tot el món fins a l'actualitat. Doncs un grup de joves sabadellencs, amants del teatre i de la música, l'any 1978, quan encara la nostra ciutat amb prou feines es coneixia el que ara entenem com a teatre musical, van sentir l'impuls de tirar endavant Jesucrist Superstar. D'això ara en fa 40 anys i el mateix grup de persones que ho van promoure llavors ara es volen retrobar entre tots per celebrar-ho. I per això hem convidat al nostre estudi a la persona que va dirigir aquesta proposta i que... permetem que ho digui amb carinyo, aquesta bogeria de fa 40 anys gairebé, no? Perquè, bon vespre, Toni Domènech, podem parlar que va ser una bogeria aquest Jesucrist Superstar.
Sí, que va ser una bogeria i va ser un... Jo penso que irrepetible, no? Almenys plantejat de la manera que es va plantejar llavors, que vam tirar una mica pel dret.
Perquè com va sorgir la idea de Jesucrist Superstar, de muntar aquest museu?
Hi havia tres persones que tenien molta relació per temes de música i de teatre, i el que passa sempre, un dia estàs a casa, et reuneixes a casa i parles de coses i amb un se li ocorreix, i per què no fem un musical, i l'altre, i qui podem fer, i per què no fem el Superstar, ostres, això és molt gran, això... però mica en mica ens vam anar enredant. Vam dir, doncs va, escolta, ens riem la manta al cap i ho fem. I ens vam anar enredant i vam, en primer lloc es havia de traduir al català, adaptar-lo i treure totes les partitures de música perquè la música era en directe, i ho vam voler fer una mica, jo vaig dir, si ho fem, procurem fer-ho el millor possible, no? I així ho vam fer, vam intentar fer-ho el millor possible amb els mitjans que comptàvem i amb el suport de la joventut de la Faràndula, i vam tirar endavant.
Perquè llavors el grup, diguem-ne, promotor inicial, estava vinculats a la joventut de la Faràndula?
Bàsicament a la joventut de la Faràndula només estava jo, pràcticament. Sí que hi havia un altre, el Manel Sellers, que va fer el paper de Jesús, que també havia fet coses a la joventut de la Faràndula, però la tercera persona, el Jordi Nadal, que feia el paper de Judes, que aquest ja era cantant, llavors ja sabia d'això, aquest no tenia cap relació amb la joventut de la Faràndula.
Mm-hmm. Perquè llavors tu ja havies dirigit, tu has dirigit obres de teatre, ets productor musical, per tant tota la part musical
no,
també.
Ara sí.
Però llavors encara no.
No, que va molt menys. No?
O sigui que no. Sí,
compte sí. Que jo llavors tenia 20 anys acabats de fer, i tot això encara era molt nou. Sí que havia... estat, pues, jo estava a la Joventut de la Faràndula amb el tema de teatre, estava amb música, perquè també sigo un músic, però amb temes de direcció i producció i tot això no tenia.
O sigui, llavors encara no havies ni començat a dirigir.
Diguéssim,
o sigui, va ser començar per la porta grossa.
Va ser un màster en direcció.
Directament. Perquè vosaltres havíeu vist perquè aquesta obra s'havia estrenat a Londres i a Broadway, i vosaltres havíeu vist alguna, perquè ara tenim YouTube, no. tenim moltes maneres de poder veure altres produccions, però llavors no sé si havíeu arribat a Londres o la pel·lícula crec que ja estava
sí, la pel·lícula ja havia sortit, i és amb el que ens vam basar va ser amb la pel·lícula i musicalment, evidentment amb la música de la pel·lícula, amb la música de la versió castellana que ja s'havia fet a Madrid amb el Camilo Sesto i amb una altra versió que havia sortit en disc, que era una gravació que no d'un musical que s'havia fet, sinó una gravació pura i dura, no? amb aquestes tres bases vam anar creant el nostre Jesucrist Superstar.
Per tant, vau haver de fer la traducció al català, vosaltres mateixos.
Correcte.
i després la música també vau haver de treure les partitures.
Sí, totes. Sí. O sigui, escoltant... Clar, hi havia 14 músics en directe. No? Yeah. Clar, tot això es va tenir que escriure. L'adaptació al català, a més, perquè no vam fer una traducció literal, no vam fer una adaptació. De fet, si escoltes la versió en anglès i la versió aquesta en català, veuràs que no és literalment el que diu, és el significat del que explica, però no és literal, no?
Ja. No, adaptar-ho una mica, no? Perquè, evidentment, era la primera vegada que es feia en català, o sigui,
no s'havia fet
encara en català. Dius que era la música interpretada en directe, com vau aconseguir 14 músics i amb els seus instruments i tota com vau aconseguir, doncs, tota aquesta orquestra? Aquesta banda.
L'orquestra va passar una mica com amb els actors, també. Hi havia actors que sabien cantar, no havien fet mai teatre, hi havia que havien fet teatre i no havien cantat mai, i, com has dit abans, tot això dels musicals llavors no s'acostumava a fer, i fins i tot hi havia gent que ni havia cantat ni havia fet teatre, o sigui, però es van apuntar al carro, no? Amb els músics va passar, evidentment tots sabien tocar, els músics es van presentar, però vam començar a engegar, va començar a córrer la veu i s'apuntava la gent. Venia, jo toco el trombó. Ostres, doncs un trombó ens ve de fàbula, vinga, va, ensegem tal dia, i venia.
Però, esclar, havíeu de treure les partitures pel trombó, ell mateix ja s'ho escoltava.
No, això el Jordi Nadal, que ja portava ell com a cantant i això, i el tema de partitures, ell ho va anar traient tot. Llavors vam comptar. Hi havia un grup aquí a Sabadell que es deien, espera que de memòria jo també...
Sí, el Toni ens ha portat els programes originals de fa 40 anys,
si no
porto tot el repartiment
apuntat, ja tot això no ho recordo. Veus, hi havia el grup Abril, un conjunt, que llavors es deia aquí, que eren aquests components, 5 components, que això era la base de l'orquestra. Llavors, a partir d'aquí es van anar ajuntant, clar, un tema que llavors... el piano hi teníem a l'Adolf Pla.
L'Adolf Pla, que actualment és un pianista de prestigi, molt reconegut
internacionalment, no? Mm-hmm. Llavors era el piano era l'Adolf Pla,
i a més a més feia els arranjaments, veig que posa els arranjaments musicals i direcció també de l'orquestra, per tant, esclar, tenia un músic de primera línia,
i
pràcticament
tant,
portant tota aquesta part. Digues, perdona.
No, i que un dels avantatges va ser això, que la gent, a part de l'interès que hi va mostrar i de les ganes que hi posava, en general vam tenir gent de molt nivell.
Perquè, esclar, dius que es presentava la gent per participar, però d'alguna manera havíeu de fer una mica de selecció, o almenys el repartiment principal, Jesús, Judas, tots aquests personatges ja els havíeu de tenir seleccionats, no?
Això era una mica seleccionat, clar, quan dius, va, qui farà de... quan ens vam reunir les primeres vegades, no? I qui farà de Jesús? Va, doncs ja ho faré, aviam, home, prova de cantar això, sí, pot cantar, vale, doncs que ho faci. El Judas estava molt clar, perquè ja et dic, és... el Jordi Nadal ja era cantant i havia gravat els seus discos, i llavors, com a cantant, començava a tenir un cert nom com a Dino, I aquí no hi havia una altra opció, vull dir, havia de ser ell sí o sí. I a més, en aquesta introducció és ell el que canta la cançó de Judas, la primera, i es veu que hi ha una qualitat i que ho sabia, no? Però la resta era una mica, mira, la Magdalena, clar, havíem triat una així que més o menys la pogués cantar. Llavors es va presentar a la Salut Vila. Ostres, provem, ostres, però si canta molt millor la Salut Vila, doncs
I va fer un canvi,
vull dir, em sap greu, l'altre no, jo és igual, vull dir, jo faré de verge, jo faré de pastora, sí, 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 o el que sigui, no? I va fer el canvi sobre la marxa, i el mateix va passar amb el Sant Pere i amb algun altre. Vull dir,
clar, jo veig aquí que el repartiment, doncs, a part dels personatges principals, hi ha també una part important de figuració, sí, que potser anem a que són 50 o 60 persones més.
Unes 60 persones.
Unes 60 persones, més els 14 músics, sí, més tota la feina al darrere, vol dir que hi va haver una mobilització important de persones que van participar en aquest Jesucrist Superstar.
Sí.
I a nivell de muntatge escenogràfic i de muntatge de l'obra, com ho veu afrontar? Com ho veu fer? Ho veu plantejar-ho semblant a la pel·lícula? O com
no, això m'ho vaig inventar una mica jo. Vam tenir la col·laboració de la Joventut de la Faràndula, vam aprofitar algun element de la Passió quan s'havia fet a la Faràndula, que l'arbre on es penja el Judas i la creu, vam aprofitar de la Faràndula, alguna cosa...
Llavors la Passió s'havia fet, feia anys que s'havia fet, no? Em sembla, sí, la Faràndula, perquè el 78 ja potser s'havia deixat de fer la Passió.
Sí, s'havia deixat de fer, la creu estava allà a Montregó. I vam aprofitar això, vaig inventar un entarimat que Construccions Roig, llavors a l'època,
sí, empresa constructora,
ens va cedir tot el mecanotubo i totes les fustes que vam crear, unes rampes i tot això, i llavors quatre elements que hi vam poder afegir.
I de vestuari, no, també era un vestuari que era molt... era, sí, de l'època, no? Perquè al final...
La túnica de Jesús, que és el més significatiu, era meva ja. Un cop que vam fer un superestar a la Faràndula també, amb l'August Duc, que... parlat, no era cantant ni això, era una altra història, no tenia res a veure. Jo llavors feia de Jesús, la meva mare em va fer la túnica, i aprofitant ja per la mateixa túnica ja la vam aprofitar per aquest superestat.
I llavors aquí, que parlàvem al principi, aquest titular del Alo Pirata, hi ha una que tenia l'element Alo Pirata, perquè es va posar aquest titular així, no? Era pel tema de drets d'autor, potser.
Sí, sí, sí. Era només per això, perquè clar, quan
no
ara els delictes ja han prescrit,
no?
Jo puc explicar, no? Jo puc explicar, no? Esclar, llavors quan nosaltres vam plantejar fer el superestar a la faràndula va fer els tràmits que fa qualsevol companyia de permisos per poder fer la representació d'allò, no? I aquests permisos van venir denegats perquè no es podia donar una autorització expressa per fer una adaptació al català que no es havia sol·licitat prèviament poder-la fer, no? Llavors van venir denegats. Llavors la societat d'autors era molt, molt estricta, tenia un delegat a cada poble i et vigilaven, et controlaven molt, no? Clar, estàvem a pocs dies a l'estrena quan va arribar això. Ostres, tot el muntatge, tots els assajos, tot el lío, això s'ha de fer com sigui, no? Dic lo dels delictes perquè llavors, com que teníem la sort de que no hi havia e-mails, ni hi havia internet, ni hi havia...
Exacte, ni Instagram, ni xarxes. YouTube per poder difondre.
Vam tenir la sort que no hi havia això, llavors el més modern era un telex, que era com un fax, però l'antiga, no? Molt a l'antiga, no? I un que sortia a l'obra, que era professor d'anglès i treballava en una empresa, des de l'empresa aquesta va enviar un telex a una altra empresa en anglès, com si fos l'autor de l'Andrew Lloyd Webber, en anglès, dient que autoritzava la representació del superestar en català, que no tenia cap problema, no? Vam presentar això a la Societat d'Autors i, bueno, vam posar una cara una mica així i no s'ho acabaven de creure. I llavors ens van avisar, que la Societat d'Autors ens va avisar que el mateix dia de l'estrena que ens arribaria un telegrama, perquè ja et dic, sort que no hi havia mails, no? que ens arribaria un telegrama amb la qual cosa se'ns prohibia expressament representar l'obra. Vol dir que si rebies el telegrama i no feies cas, se'ns presentava la Guàrdia Civil al teatre i tancava el teatre i la gent al carrer. Llavors, per esquivar això, ens vam amagar tot el dia i a les cases particulars nostres...
Per no rebre el telegrama.
I el vam fer. I el vam fer, la Societat d'Autors va cobrar.
Ah, sí? Sí. Sí, que a més això ho van aprofitar.
I ho van cobrar. I van dir, no ho feu més, no sé què, però van cobrar.
I
d'aquí, clar, es va estrenar l'Opera.
Però per tant, veu fer cartells i difusió? O veu fer mínima difusió només amb les persones més properes, als amics i familiars?
Els cartells que va fer, algun anunci que ja s'havia fet al diari Sabadell i algun cartell d'aquests que t'he portat ara.
Sí, com aquest.
Que anava a botigues que
va fer una difusió molt reduïda, sí, però de totes maneres vau omplir el teatre del Paràdula?
Dos dies.
Les dues representacions les dues, que es van fer.
Sí,
escolta, segur que com això que ens explicaves, heu passat mil i una experiències. No sé si recordes alguna que sigui especialment significativa. A més, amb aquest, un grup que era doncs tan heterogeni, no? Perquè venia de molts llocs diferents. No sé si recordes alguna. Doncs mira, o això que em comentaves que vau anar a Ràdio Nacional d'Espanya a gravar-ho, també.
Sí, perquè removent tot això dels permisos, com que es havia fet a Madrid, el Jordi Nadal va pensar, doncs igual, els de Madrid, el Nacho Ortime i el Pilicueta, diuen, tenen drets per a Espanya, llavors ens els podien cedir, no? I ens van convidar a anar a un programa a Ràdio Nacional a Madrid, amb l'Eduardo Sotillo, el Charo Gómez Miranda, per anar allà amb alguna cosa. Ells mateixos ens van fer gravar als estudis de Barcelona tres o quatre cançons, que una és aquesta
que hem escoltat ara,
que estàvem escoltant al principi. Es va gravar als estudis de Ràdio Nacional a Barcelona, i l'endemà vam anar el Jordi Nadal, el Manel Sallés i jo, els tres cap a Madrid, allà al programa de Ràdio Nacional d'Espanya. El Nacho Ortime ja li havien caducat els permisos per Espanya, no ens va poder ajudar en res. Vam fer una crida, però home, que ens deixeu-los-hi fer, que pobrets, no? que amb el que us han currat i tal, no? Però aviam, no va passar d'aquí. Ja vam fer un viatge a Madrid i és
una experiència per explicar.
Sí.
I ara esteu preparant doncs ja aquesta celebració d'aquests 40 anys, oi? Com ha sigut una mica la idea també de poder fer la celebració?
Mira, la idea inicial meva era la segona bogeria tornar-la a fer.
Perquè no s'ha tornat a repetir més?
No s'ha tornat a fer mai més. I, esclar, les complicacions que tot això comportaria, no? I parlant doncs amb algú, amb el Toni Ten, amb la Gemma Andrés, amb algú, home, almenys fem una trobada, un sopar, alguna cosa així, que no sé per què 40 anys, no sé, sona més que no hem fet res en els 10, no hem fet res en els 25, no hem fet res en els 30, però sí, però en els 40 sí, no? No sé per què els 40 és aquesta xifra que tenim al cap que ens marca tant, no? I vam dir, doncs va, fem un sopar. Quan el podem fer? Doncs el dia 2 aquest any, que vam diumenge, doncs fem molt, que és dissabte. I el dia 1 de desembre farem una trobada a l'Hotel Urpí i soparem una mica, escoltarem una mica de les cançons aquestes que ja dic. Aquests àudios no han vist la llum en 40 anys, vull dir,
perquè tenim aquesta gravació de Ràdio Nacional, però a més també es va gravar amb Ràdio Caset i en directe la mateixa representació, oi?
El Chesky Ten, com que el Toni sortia, es va posar a platea i va gravar tota l'obra de dalt a baix amb un caset a la falda. I clar, se sent els comentaris del costat, el catús, el que no sé què i tal.
Els aplaudiments,
sí,
tot
sí,
això, no?
Tot,
em sembla que el que comentava, aquests fragments els escoltareu el dia del sopar, o podreu escoltar-los?
Sí, escoltarem alguna cosa.
I em deies que més o menys havíeu aconseguit contactar amb bastanta gent, però que encara et falta
sí,
algú.
Sí, perquè degut a que es presentava gent de que deia... venia algú, m'he enterat que esteu preparant el Superstar. Sí,
espontanis que apareixien,
sí,
a mitja
que puc sortir, bueno, aviam, que cantes, home, d'aquella manera, sí, va, doncs el cor, o fes de soldat, o fes de verge, i tal, ah, ja m'està bé, pam, i s'apuntaven. I llavors tenim el nom, perquè vam dir, tot i així en el programa, encara en falta algun.
Yeah.
I hi ha un, per exemple, que només tenim el nom, que es diu Climent, i no sabem, però no sabem res més. I esclar, hi ha noms que ja no hem estat mai més en contacte i que no hem trobat. Hem fet una crida a través del mitjançant el Facebook, aviam si algú coneixia algú que ens pogués donar això, i hi ha encara, doncs mira, 20 noms que encara no trobem.
Encara no els teniu localitzats.
No els tenim localitzats, no. I sap greu, perquè volíem comptar amb tothom que pugui venir, perquè ja sabem que algú té un viatge, algú té alguna altra història i no podrà, però almenys que tothom sapigués que ho fèiem.
Perquè estarem d'acord que hi ha poques ciutats a Catalunya que tinguin el pes dels grups de teatre amateur d'aquí Sabadell, i sobretot a l'hora de fer produccions de teatre musical. Tu creus que aquest Jesucristo Superstar de fa 40 anys és una mica un precedent del que a Sabadell ha sigut o és actualment a nivell, doncs, de teatre musical com a amateur, diguem-ne?
Home, jo no diria tant, i a part han passat molts anys, no crec,
sí,
que, no crec que hagi durat tant a la memòria. No,
però a partir d'alguna d'aquestes, parlàvem del Toni, del Chasquitén, de tu mateix, després heu anat fent altres obres de teatre musical, per tant una mica és una, no, és una llavor del que després ha sigut el teatre musical aquí a Sabadell.
El que passa que també és cert que en general el teatre musical ha pujat moltíssim, no? I hi ha moltes produccions de teatre musical, no? A diferència d'aquest superestar nostre, vull dir, nosaltres fèiem les coses amb quatre fustes i una tela, no? I ara sembla que si no fas una producció que et gastes...
Sí, però no et pensis, que també...
jo després, després del superestar, el Faràndula vaig muntar el Gospel, que també va ser una altra història similar per
sí,
al tos, i es va acabar dient el Jardí de les Meravelles. I allò recordo perfectament que es va muntar amb 50.000 pessetes. Ara serien 300 euros, ja em diràs.
Doncs Toni, moltes gràcies per haver vingut. Acabem escoltant justament una d'aquestes gravacions a Ràdio Nacional d'Espanya de l'any 78, i això, doncs, si algú dels nostres oients, doncs, va participar en aquest Jesucrist Superstar, doncs que es posi en contacte amb el...
Si sap d'algú que coneix algú que sap que el
que
seu
va participar,
que
es posi en contacte per si vol venir també, doncs, a celebrar-ho aquest dia.
I fins i tot qui vagi venir i vagi a veure, vagi agradar i li faci gràcia venir, també està convidat pagant. Clar.
Exacte, el sopar, s'han de pagar el sopar com a mínim.
El sopar, això sí, que no arribava tant.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Toni.
Moltes
i això,
gràcies.
Acabem escoltant, doncs, a Maria Magdalena, que en aquest cas era interpretat per la Salut Vila, de la cançó, doncs, que cantava Jesús que és Superstar. Endavant.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló, amb els teatres de l'Estat. Esperant que Godot respongui.
I avui tornem a tenir aquí en Marc Soler, amb la seva secció Esperant que Godot em respongui, on ens resoldrà dubtes dels espectadors. Bon vespre, Marc, què tal?
Moltes gràcies, Jaume. Benvinguts un vespre més a Esperant que Godot em respongui. Comencem amb un missatge de veu d'un espectador. Ell és en Pol. Endavant.
Hola, bona nit, necessito ajuda. Quan vaig al teatre necessito seure sempre a una butaca que estigui tocant el passadís, ja sabeu per què. Pateixo algun problema de contenció urinària i no em puc aguantar tota l'hora que dura el teatre sense anar al lavabo. Això a mi no em suposa cap problema. El problema que tinc és que sóc terriblement vergonyós i pateixo molts nervis durant l'espectacle perquè sempre penso que faran participar algú del públic i que aquest algú acabaré sent jo. Realment no m'ha passat mai perquè el que he anat a veure no és una obra interactiva. O bé han fet participar algú altre, però sí, sí que he deixat de gaudir de l'espectacle. Estic angoixat perquè no em treguin mai a l'escenari, no ho vull. Què puc fer? Nois, ajudeu-me.
Ostres, això sí que és un problema, no podran anar a veure cap obra de la Cubana, eh?
No, exacte.
A mi, al contrari, m'encanta que em treguin a l'escenari. Hi ha alguna solució, Marc, per això?
Doncs sí, Jaume, tinc diverses solucions. La primera que li diria a en Pol és que es posi a les últimes files de la platea. D'aquesta manera podrà anar al lavabo quan necessiti, estalviarà temps, perquè no haurà de caminar durant tanta estona pel passadís de la platea, i el més important, a la companyia no li interessa perdre el temps durant l'espectacle, i quan han de treure un espectador, el busquen entre les 6 primeres files. Podríem dir, doncs, que aquesta, és la, aquesta zona del final, no?, és com el campamento base, i les files de davant són la zona hostil. Per tant, Pol, situa't sempre que puguis al campamento base. Una altra solució que tinc pel Pol és que treballi aquesta incontinència. Hi ha molts centres especialitzats en el tema, molts exercicis que pots fer a casa i que t'ajudaran a aguantar-te la pixera durant més d'una hora.
Està bé, però tu no ets metge, eh, Marc? No pots recomanar-li això a un oient.
Ja, Jaume, ja ho sé, però és que em sap greu, perquè aquest pobre home es deu haver passat mitja vida tancat al vàter mirant una paret. I la vida té moltes altres coses, per això li dic.
Va, que estàs pixant fora de test.
Ah, sí, doncs mira, tens raó, però segur que hi pixaré només una vegada, no com el Pol.
Apa, mira, ja ha rebut.
Sí, exacte. A més, en relació a això pot sorgir un altre problema. Parlo d'un problema greu. Estic parlant d'una possible cadena d'infortuni, Jaume. M'explicaré. Pot ser que per aquesta incontinència s'hagi d'aixecar per anar al lavabo i doni la casualitat que en el moment que s'aixeca, un dels actors va buscar algú del públic i en aquell moment el Pol passaria a ser una presa fàcil. El traurien a ell perquè ja està dret. Ell no podria dir que no per no haver de dir allà al mig que s'està pixant a sobre i que l'actor aprofités per improvisar alguna burla sobre això. Acabaria pujant a l'escenari, nerviós per no fer-s'ho tot a sobre i a la vegada per suportar la vergonya que té. Però el més probable és que s'acabaria relaxant de forma involuntària i això tots sabem com acaba, no? S'hauria de parar l'espectacle durant 5 minuts per fregar l'escenari i netejar el regal d'en Pol.
Ai, sí, i a més el ridícul que arribaria a fer. I segur que després d'això ja no voldria anar més al teatre i encara perdríem un espectador fidel.
Efectivament. Per tant, Pol, ja que el teu problema és més aviat delicat, més val que recorris a un metge especialista. Nosaltres no et podem ajudar tant com voldríem. I mira que aquest tema té suc, eh? A mi, saps què em fa molta gràcia, Jaume? Saps aquell típic espectador que quan veuen que trauran algú a l'escenari, sobretot en els espectacles de màgia, dissimula fent alguna cosa que encara el delata més? Allò que no sé, busca en el bolso, no? O mira el mòbil, o fa veure que dorm. Aviam, jo m'agradaria donar-li un consell a aquest espectador. Si l'actor baixa al públic a buscar algú, agafarà el que més li cridi l'atenció. Vull dir, si tothom està mirant l'actor menys una persona que està o mirant el mòbil o dormint, doncs evidentment sortirà aquell per collons. Vull dir que a vegades ens posem a fer coses pensant que així no cridarem l'atenció i la forma més fàcil perquè no et treguin a l'escenari és senzilla. Has de mirar fixament els ulls de l'artista que ve a buscar algú, així amb una cara de superil·lusió per sortir, perquè el que t'ha de treure pensarà que voldràs prendre-li protagonisme amb alguna broma que ja portes pensada de casa. I abans de passar una mala estona i posar en risc el seu ego, passarà de tu. És 100% efectiu.
Ui, què t'ha passat mai, eh? Perquè em sembla que t'has posat una mica nerviós i veig que ho expliques molt bé.
No, però és que ja estic una mica cansat, home. Jo com a actor que sóc, no suporto que al públic li agafin aquestes ànsies de pujar a l'escenari a mitja funció. No es poden trencar les distàncies. L'espectador paga per tenir un rol passiu. Un rol molt limitat de moviments, riure, plorar i picar de mans, res més. Si a sobre encara volen actuar, apaga i vamonos, home, sembla que se'ns pixin a la cara.
El Pol segur.
Oh, mira, ja he tornat a rebre.
Va, doncs deixem el tema aquí, que pel poc que ens veiem avui no vull que tenir vist d'aquesta manera.
Gràcies.
Va, anem a la següent consulta.
Sí, endavant amb el missatge de la Meritxell.
Hola, Marc i Jaume. Mira, no sé què em passa, però crec que la llei de Murphy està massa de part meva. Cada cop que vaig al teatre, que sempre és el mateix, a la butaca del meu davant s'hi asseu una persona molt alta i no em deixa veure l'espectacle. I, bueno, com que sóc molt tímida, no m'atreveixo mai a dir-li si es pot canviar el lloc o si es pot posar d'alguna manera que jo hi pugui veure. Em fa tanta ràbia. sisplau, ajudeu-me perquè no sé què fer.
Aviam, comencem pel principi. Aquí crec que hi ha un factor o més que se'ns escapen. I ho dic bàsicament perquè d'entrada està culpant a un tal Murphy, que jo no sé qui és, que suposo que és l'arquitecte del teatre d'allà on va. Però aviam, Meritxell, el Murphy no en té la culpa. Si ha dissenyat un teatre, ja haurà tingut en compte la visibilitat. En segon lloc, també m'agradaria dir que probablement el problema rau en la teva estatura. Vull dir, ja és molta casualitat que cada cop que vas al teatre se t'assegui una persona que t'ho tapi tot. Pot ser, Jaume, que potser és ella, saps que és molt baixa i no ho vol reconèixer, però també, potser, també, no sé, se m'havia acudit que aquesta dona potser és molt tacanya, saps? Vull dir que allò de puño cerrado, que diuen. Vull dir que pot ser que sempre segui a les últimes files per pagar menys, però no ho sabem. Meritxell, si ens escoltes, què ens estàs amagant? Sisplau, el pròxim cop que ens envies una nota de veu, per favor, dona més detalls, perquè si no, no et podem ajudar.
I ja està? Ostres, Marc, què t'ha passat aquesta setmana, que et veig molt hater?
No ho sé, perdona, Jaume. Perdona'm tu també, Meritxell. Potser sí que li hauria de donar algun consell,
home,
no?
Home, esclar, faries bé, si no, pobra noia, què?
Val, està bé, ho intento. Jaume, si veus que m'exalto, frena'm, d'acord?
D'acord.
Val. Meritxell, el que crec que hauries de fer és anar rotant de butaca en butaca cada funció que vas. He deduït que al anar sempre al mateix teatre també deus ocupar la mateixa butaca. A veure, avui en dia, de teatres que tenen abonament fix, només conec el Liceu. Meritxell, de debò, canvia de butaca. Tindràs altres perspectives, altres sonoritats, altres espectadors amb qui comentar el que has vist, sempre i quan s'hagi acabat l'obra, no durant l'obra, que ja ens coneixem, Meritxell?
Marc, vinga.
Sí, perdó, ja em calmo. Si veus que igualment, encara que canvis de butaca cada funció, segueixes tenint problemes de visibilitat, el que has de fer és seure a primera fila. Allà no hi haurà ningú que t'impedeixi veure l'espectacle. Això sí, ja saps que aquestes localitzacions van molt buscades i no són fàcils d'aconseguir. Estigues alerta, Meritxell. I aquest és un factor important. Si quan ets a primera fila, Meritxell, i només veus el terra de l'escenari però no els actors, només els veus quan s'acosten a la boca de l'escenari, també podries reconèixer que tu ets més baixa que la resta, i que els altres són de tamany normal. Si no, si ho reconeixes, perquè fins ara veig que no ho has reconegut, no et farà tanta vergonya demanar un coixí d'aquests per alçar-te com quan ets un infant. Ja veuràs com tot, de debò, com tot, Meritxell, anirà bé. De debò, reconeixeu. Fins aquí la secció d'avui, Jaume.
Bueno, com a mínim li has donat un consell, almenys que agafi una alça d'aquestes per nens.
Sí.
No, doncs moltes gràcies, Marc. Fins aquí, esperant que Godot em respongui. Ja ho sabeu, tot el que vulgueu comentar o bé preguntar, ho podeu fer arribar a través del nostre telèfon al 681-016-181 o per correu electrònic a amuntaltaló.està@gmail.com i per l'Instagram del programa @amuntaltaló.està.
Esperant que Godot respongui.
Què, tot bé, Marc?
Sí, però és que, aviam, Jaume, els temes d'avui, doncs mira, eren una mica delicats per mi, m'he posat una mica nerviós.
Una mica, Déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí. Escolta, no podries donar una altra secció, Jaume? No ho sé, no puc fer jo el Teatre de Franc, per exemple.
Home, però aquesta secció és intocable. A més, com es diria, Teatre de Soler? No sé, no queda bé.
No, però és que, vull dir que ja he pensat un nom a casa. Es diria Soleloqui.
Que no, que l'Elvira ho fa molt bé i que no.
Doncs un altre, Jaume, no sé, deixa'm presentar a mi.
Sí, home, si el presentador sóc jo. Mira, aquí tu ets el nou. Si vols treballar, et quedes esperant Godot i si no, ja saps on és la porta, eh? Entesos?
Collons, Jaume, ni que ens escoltés algú en aquesta ràdio. Va, està bé, ja. Ja ens veiem d'aquí dues setmanes.
Vinga, fins la propera setmana.
Adéu.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa i, com sempre, ens ve l'Elvira a explicar el que ha vist aquesta setmana al Teatre Barcelona com a espectadora. Què tal, Elvira?
Bon vespre. Hola, bon vespre, molt bé. Hola, teatreros.
Exacte, els nostres oients són segur que són molt
teatreros. N'hi ha segurament que no, però la majoria deuen ser teatreros. Bé, avui us explicaré que he anat a veure dues obres, totes dues molt interessants. Comencem per El declive, de Nelson Valente, que és a la secció off del Villarroel. Aquesta sala, a part de fer la programació habitual, també ha programat obres de petit format en horaris no tan convencionals, com per exemple ho fan els matins dels dissabtes i els diumenges, o els diumenges a la nit després de la presentació normal que ja tenen programada. En aquesta ocasió ha presentat una obra de la companyia argentina Banfield. Argentina és un dels millors països teatralment parlant. Els seus textos parlen sovint d'històries no habituals als escenaris, temes quotidians i senzills de les nostres vides que moltes vegades no es porten al teatre perquè sembla que no tinguin interès. Els argentins ho fan. I ho fan amb un fons dramàtic, però tractats també amb humor i realisme. També les posades en escena tenen un segell molt argentí, generalment amb poca escenografia i amb molta força amb les interpretacions, on predominen els silencis, bastants silencis llargs, i la disbauxa moltes vegades exagerada, la superposició dels diàlegs, que es trepitgen uns als altres expressament, i sobretot la naturalitat que fa que tot resulti com molt real i creïble. Saben mesurar molt bé els moments exagerats, on poden ser molt delirants, i també les escenes dramàtiques que solen ser tractades amb tanta naturalitat que realment fan esgarrifar. El declive és una anàlisi de la generació que ara estan jubilats, que han tingut una vida, diguem-ne, preestablerta, on tant la relació de parella, l'ocupació professional, inclús els ocis, estaven marcats tal com havien de ser. Sobre aquesta generació, potser no estaven... Segurament aquesta generació no estaven preparats per ser feliços. Tot estava tan marcat que inclús la felicitat els hi marcaven. No podien fer segons quines coses perquè saltava de les normes que ja estaven establertes. I llavors tenien de fer sense prejudicis i realment ells no podien fer. L'obra és dues parelles de gent gran, bastant gran, amics des de fa anys, es troben per passar l'estona a casa d'una d'aquestes parelles. Xerren, en principi, en converses quotidianes i humorístiques, diàlegs que potser han sentit, nosaltres hem sentit dels nostres pares o dels nostres avis. Però de sobte, aquest to rutinari es converteix en un drama on van sortint les frustracions i les desil·lusions de cada un. El desgast de la rutina, la poca esperança de vida que els queda, l'enyorança del que no han fet i la reflexió de com ha estat la seva vida. Quatre actors d'una edat bastant avançada, representen realment l'edat que tenen, però que actuen amb una saviesa i una potència envejables. Cada un amb el seu paper sap transmetre, sense cap sobreactuació, moments còmics i d'altres molt dramàtics. Realment, és una obra que jo diria que molts actors de teatre amateur o professional i també el públic en general l'haurien de veure. Val molt la pena.
El que, el que comentes, la felicitat és tan difícil d'aconseguir. Em sembla que no només la generació dels que ara estan jubilats, sinó de totes les generacions, no?
Sí.
És molt difícil de poder
però ara aconseguir. La gent poden fer les coses tal com les assenten. Uh-huh. Aquella època...
Tenien més acotat, sí, hi havia molta...
Tant,
una pressió...
Uns tabús.
Una pressió social d'aparentar, almenys les estructures socials que...
Estaven molt marcades.
I, per tant, això segurament, evidentment, anava retallant la felicitat. I llavors, el que comentes de la gent abans, els actors acostumen a ser grans, jo que penso que els actors en general fan com els bons vins, no? Que a mesura que es van fent grans, actuen molt millor i tenen molt... I normalment les actuacions més bones acostumen a ser també d'actors grans.
Bastant grans. I ja dic, tenen aquest caire argentí que aquí, els actors grans, n'hi ha molts que ho fan bé, però segons com tenen uns rols ja, o els poder els coneixem molt. I en canvi, a mi em va sobtar molt la manera d'actuar d'aquesta gent. Yeah. Una vitalitat, que hi havia moments que es movien que semblaven nois de 20 anys. De veritat, meravellós.
Molt bé, molt bé. I què més ens
portes? Un altre també molt diferent. La lluita constant de la Ruta 40 i la Carlota Soberos a la Sala Beckett de Barcelona. Una proposta que està dintre el cicle dels terrors de la ciutat, escenaris de conflictes i de por, que ja n'he parlat alguna vegada, aquest cicle que estan fent a la Beckett. És una posada en escena on els actors no interpreten cap personatge. Ni té un argument, diguem-ne, marcat. Marcat sí, però no té un argument d'un començament i un final. És una exposició de diferents conflictes mundials dels darrers 50 anys i que responen a aquesta problemàtica els activistes polítics i de la societat en general. Els actors posen veu, i que bé que les posen aquestes veu, de veritat, a unes quantes persones que van intervenir en diverses lluites col·lectives. L'idea va sortir arran dels esdeveniments del passat octubre del 2017 a Catalunya i han volgut comparar-lo amb altres episodis de la història recent. Un procés de recerca que la companyia, junt amb la directora Carlota Subirós, han anat canviant a mesura que l'han anat modelant i creant. Els quatre actors, l'Alba Pujol, la Maria Rivera, l'Albert Díaz i l'Albert Prat, parlen al voltant d'una taula i amb tot l'espai escènic. Entre coses, parlen del maig del 68, més tard de la lluita obrera o de la reivindicació d'igualtat de la dona, de la lluita antiracista. També posen veu a diferents presos polítics i personalitats compromeses pels seus ideals. L'espectacle fa implicar el públic, oferint-li llibres, per exemple, els actors ofereixen llibres al públic de diferents temàtiques revolucionàries, interactuen amb els espectadors amb detalls que li regalen un clavell vermell, un got de vi negre, un refresc, una manera que t'hi fa involucrar. A més, fan parlaments que algunes vegades hem sentit. Llavors, les diverses manifestacions de protesta, de mítings polítics i de pau, i la música reivindicativa, com alguna cançó del Raimon, tot està projectat amb uns aplics distribuïts a l'espai escènic. I els actors es mouen en aquest espai i també es mouen entre el públic. Ja he dit, tot això fa que una implicació directa entre els uns i els altres, que no deixa gens indiferent. Crec que és una proposta altament recomanable per qui els agradi reflexionar i que deixa la porta oberta a continuar treballant pels ideals que un tingui, amb l'esperança que amb la lluita pacífica també s'aconsegueixen grans objectius.
Molt bé, molt bé, molt interessant.
Molt interessant. Molt interessant, de veritat.
A més, un plantejament molt diferent de la teatralitat, no? Pel que expliques,
sí.
Vull dir que...
No és teatre. Posen veu, veus, per exemple, en anglès, algun míting, i ells hi posen la veu en català i en castellà.
I es van repassant diferents
episodis
de la història d'altres, no només de Catalunya, sinó d'altres.
No, de Catalunya parlen poc. D'Espanya sí, en general, de la lluita obrera espanyola. No sé, també parlen de Catalunya, de Barcelona, de la lluita obrera a Barcelona, però també d'Anglaterra, del racisme...
De la lluita antiracista, no?
Americana, de tots aquests temes. Per això el títol és Una lluita constant, perquè sempre hi ha aquesta lluita.
Sí, sí.
Està molt bé.
Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies. Com sempre, aquesta finestra que ens obres al panorama teatral de Barcelona amb les teves opinions, els teus comentaris de les obres que has pogut anar a veure. Doncs moltes gràcies. I ens retrobem la setmana vinent.
Adéu-siau.
I posem el punt i final del programa d'aquesta setmana, la setmana vinent més. I ara que ja hi ha els llums de Nadal encesos a la ciutat, nosaltres també ens posarem al vestuari nadalenc i parlarem de les propostes teatrals d'aquestes dates que són sempre tradicionals. A reveure, sigueu feliços i aneu al teatre!